Suala fan bona feina plegats.
Són les 12 i 4 minuts amb més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem d'empreses familiars, perquè fa poc s'ha fet un estudi que parla de la importància de les empreses familiars dins del nostre teixit econòmic. Només una dada. Hi ha 7.500 empreses a Balears, dada que se pot extrapolar només a Mallorca. I d'aquestes 7.500, 7.000 se consideren empreses familiars. La immensa majoria se dediquen a l'hostaleria, al comerç, a la construcció. Parlarem amb el professor Alfredo Martín, que ha fet aquest informe tan interessant. Més tard parlarem amb els taxistes, que ahir se van reunir el seu govern i el govern mateix els va confirmar que no pot ser que hi hagi 10.000 llicències de BTC, és a dir, d'Uber, Cabify i de cotxes amb conductors. 10.000 llicències més. El govern els va donar la raó, miraran de trobar una solució. Parlarem amb els taxistes amb com encaren aquesta problemàtica. A la nostra radiografia mallorquina parlarem amb en Guillem Bausà de matances i de sobrassades gegants i del mític Can Tronca de Sant Joan. Alerta, preu atenció. I en el nostre món de paraules, avui en Xavi Oliver, òbviament, molt durà un lloc que està molt de moda. Forma part de Dinamarca, però més conegut com a Groenlàndia. No mos ficarem en temes polítics, sinó en quin idioma xerren allà. Vinga, doncs, Yolanda Ruiz a la producció i Joan Jiménez en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. Fa poc s'ha presentat l'informe l'empresa familiar Balears en rellevància i supervivència. És el primer estudi en profunditat sobre la realitat de l'empresa familiar aquí a casa nostra. De fet, les empreses familiars són molt presents a les illes i tenen un valor importantíssim a l'economia de les Balears. Per exemple, les empreses familiars aporten el 82% del nostre valor brut afegit, i això és més que la mitjana nacional. El professor Alfredo Martín ha estat l'autor de l'informe i és catedràtic de la UIB i director de la càtedra Banca Marc d'Empresa Familiar. Alfredo, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Va molt bé, tot.
Bueno, primer de tot vull començar així amb una pregunta mig en broma, perquè, clar, l'informe considera una empresa com a familiar quan una persona o família té més del 50% de la societat. Així, per tant, Inditex i Amancio Ortega i la seva filla són una empresa familiar o hi ha un límit també per sort de les empreses segons la facturació o cotització? Com funciona això?
En resum, en breu, Inditex, o sigui, la Marcia Ortega sí és una empresa familiar. O sigui, això és un prejudici que tenim molt de pis quan pensam en empresa familiar i pensant que ha de ser necessàriament una empresa petita, que la majoria ho són. El que passa és que hi ha moltíssimes empreses de gran tamany que també són familiars. O sigui, una empresa familiar és, al final, una empresa on els accionistes i els directius, la gent que gestiona l'empresa, pertanyen a una mateixa família. I hi ha una tercera característica, que també és molt important, que és que tens la voluntat o el desig que aquesta empresa, aquest patrimoni que s'ha construït, passi a la següent generació. O sigui, això és la clau d'una empresa familiar. Per tant, Inditex, o si pensem en empreses grosses, Banco Santander, podries tenir exemples d'empreses grosses. A Balears també tenim Barcelona, tenim Iberostar, que són empreses vinculades a famílies.
Cert,
i
d'alguna sí.
manera aquesta família està implicada a la propietat, són els propietaris, a la gestió, perquè gestionen el patrimoni, l'empresa, i hi ha una voluntat, no necessàriament, però hi ha una voluntat de que aquesta empresa se gestioni per futures generacions.
Clar, hi ha una dada que m'ha deixat fascinat d'aquest informe que has fet, que fent números redons, jo faig números redons, a Balears hi ha aproximadament 7.500 empreses, i aproximadament 7.000 són empreses familiars. I jo me'n faig creus com així no se li dona tanta importància, perquè un quan sempre quan pensa en una empresa pensa en una multinacional, perquè, clar, factura més i tal, però és que són el 93% de les empreses de Balears són empreses familiars. És moltíssim, això. Té un pes econòmic molt important a dins les illes, no?
Sí, primer de tot aclarir que jo sóc un dels coautors d'aquest informe, perquè aquest informe l'hem elaborat des de la nova... O sigui, s'ha començat l'any passat una nova etapa de la càtedra de l'empresa familiar de les Balears, que està esponsoritzada per la banca Marc. I, bueno, som un equip, ara mateix som 5 persones i entre totes hem anat elaborant aquest informe. Sobre la pregunta que em dius, és cert que crida molt l'atenció que, efectivament, un 93% d'aquestes empreses que tenim a Balears són familiars. O sigui, aquest informe és la versió territorial a Balears d'un informe que s'ha fet a nivell nacional, i hem utilitzat exactament els mateixos criteris per definir una empresa familiar. Què és el que passa aquí? El que passa aquí és que una empresa familiar, per definir-la en el final, en base en els criteris que t'he dit, el que miram és que els accionistes siguin individus o famílies, i els membres que estan en el Consell de Direcció, els executius, també siguin membres vinculats a una família. Què és el que succeeix? Que quan hi ha empreses molt petites, hi ha un individu que crea una empresa, per exemple, doncs això sí que, en principi, amb aquesta definició més àmplia, seria considerar una empresa familiar, una empresa que s'acaba de crear, emprenedora, un emprenedor, i encara, doncs, és vera que no sabem si d'aquí 20 anys aquesta empresa passarà a les noves generacions. Però això, s'informe, també el que dèiem és, bueno, tenint en compte el grau d'antiguitat, podrien tenir que hi ha empreses que no seran familiars en el futur o no sobreviuen, i si miram empreses de més de 10 anys, sí que veiem que el 75-80% de les empreses segueixen sent familiars, o sigui que no és una dada que ho veig només a empreses petites o joves. Quan miram empreses de més de 10 anys, el pes de les empreses familiars no és un 90 i pico, és un 80, però segueix sent molt important.
Sí, perquè hi ha empreses emprenedores que se consideren fins a 10 anys de vida. Això també m'ha cridat molt l'atenció, aquesta diferenciació. En desenvolupament, que tenen entre 11 i 25 anys, consolidades, entre 26 i 50 anys, i empreses longeves, que tenen més de 50 anys. Aquesta divisió serà molt útil a l'hora de parlar en els periodistes, a l'hora de parlar d'empreses. També una cosa molt curiosa és que som en el grup d'escat davant a nivell estatal d'empreses familiars, només per darrere Múrcia, Galícia i Castella-La Manxa. Sabeu si hi ha qualque raó perquè un lloc hi hagi més o menys empreses familiars, o simplement és una cosa sobrevinguda que no té uns patrons i uns perfils?
En això ara mateix el que hem fet fins ara ha estat fer una anàlisi, una radiografia de l'empresa familiar que tenim ara mateix a Balears, en termes d'activitat, edat, supervivència, etc. Llavors, és com una descripció del que tenim. Ara mateix, i el que estem fent feina ara, és intentar explicar els motius del que hem obtingut. Com dius, a Balears tenim més presència d'empresa familiar, o sigui, és el que posem a l'informe, la columna vertebral de l'activitat econòmica de Balears, i podrien ser per causes pues, idiosincràsiques de Balears o podrien ser per els tipus de sectors econòmics, i aquí també tenim empreses turístiques, comerç i construcció, sobretot són els sectors principals, i després també pues, podria ser per característiques de supervivència, que és el que estem analitzant ara, que és veure quina capacitat tenen les empreses familiars per superar situacions econòmiques difícils, com per exemple ara la crisi del coronavirus o la crisi que van tenir fa 20 anys, i veure si tenen determinades característiques o característiques de govern que podrien explicar aquesta major supervivència i això que se traslladi a uns majors indicadors, major pes, valor afegit brut, en termes de treball, en termes d'ingressos, etc. Ja t'he dit, ara mateix podem fer una descriptiva del que tenim i estem fent feina, i espero que puguem xerrar en el futur de resultats, de quins són els realment els determinants que expliquen aquesta fotografia que tenim ara.
I també, les empreses familiars generen el 87% de la feina, el percentatge més alt d'Espanya, també perquè els oients se facin una idea de la importància que té dins el mercat laboral, el 87%, això són pràcticament 9 de cada 10 treballadors, fan feina una empresa familiar importantíssim, molt, molt, molt important, i també una altra dada que m'ha cridat molt l'atenció, que les microempreses, que són les que més facturen a l'any, són el 75% de les empreses familiars, és a dir, la immensa majoria. Tu penses que aquella empreseta petita... I són la immensa majoria, molt més que les grans empreses. Les microempreses són el 75%, és a dir, que aquell petit emprenedor amb un parell de treballadors, això és la immensa majoria, també importantíssim, quan parlam aquí de petita i mitjana empresa, i sobretot de microempresa. M'ha cridat molt l'atenció, això, Alfredo.
Sí, això és una característica de Balears i també d'Espanya. És un país on la immensa majoria d'empreses són pimes, o sigui, ja no només familiars, sinó que són petites i mitjanes empreses. Cert que potser quan pensam en anuncis veiem grans superfícies o grans empreses, però si estem pensant en empreses, microempreses, estem pensant en els serveis d'electricitat que tenim amb les empreses del poble, amb els forns del cantó, és a dir, en tot el comerç, en tots els petits hotels, que al final això, individualment, per a que té poc pes, però és que n'hi ha infinitat d'aquest tipus de negoci. I el que trobem aquí és que tots aquest tipus de negoci, no se, si ho pensam bé, no se fa estrany que estiguin regentats per una família que sigui la que té la propietat. I després una de les coses que també té l'empresa familiar és que vol, el que he comentat abans, transmetre aquest patrimoni a les noves generacions, i hi ha la dificultat, el repte i l'oportunitat de que les noves generacions aprenguin i vegin durant el procés en què el fundador els membres d'aquesta família que estan a càrrec puguin aprendre d'aquesta gestió per després, en el futur, poder regentar aquesta empresa familiar. I ja dic, és una oportunitat, però també és difícil, perquè molt de pics els successors pues, potser no estan interessats en el negoci o simplement no els interessa o tenen altres aspiracions. Per tant, una empresa familiar té, com dic, moltes coses a tenir en compte que són positives, perquè és un patrimoni familiar, és un objectiu comú, és intentar cuidar-lo, però per altra banda també pues, té les dificultats de pues, la primera generació, no és el fundador, però la segona, tercera, s'han de venir bé els cosins, els germans, els nebots, etc.
I també una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció. En què se dediquen les empreses familiars aquí a Balears? Jo m'imagino que també pel nostre model econòmic, pel turisme, l'immensa majoria, bueno, no, perdona, el 22% en el comerç, el 19% a la construcció i després un 13% a l'hostaleria. És a dir, tot això suma un 55%, i clar, és que jo m'imagino que això va lligat en el nostre model econòmic del turisme, comerç, construcció i hostaleria, no? Seria aquesta l'explicació?
Efectivament, o sigui, aquí el que tenim és bàsicament que quan analitzem empreses familiars i no familiars en distribució d'activitats, a Balears són bastant semblants els pesos. En el final, els percentatges responen en el model econòmic de les Balears, i simplement el que analitzem nosaltres és, bueno, les empreses de comerç, o els petits hotels, o els grans hotels que tenim també a Balears, o les empreses de construcció, si a l'hora de passar el filtre de definició d'empresa familiar no familiar, que ja dic, és el mateix filtre que s'aplica a l'informe nacional de l'Institut d'Empresa Familiar, que nosaltres, bueno, nosaltres a la càtedra, formem part de la xarxa de càtedres a nivell estatal, i totes les càtedres estan elaborant aquest informe amb aquests criteris, amb aquest patró. Per tant, els nostres resultats són directament comparables. Per això tot estem comprant amb Espanya, amb la resta de comunitats autònomes, perquè són homogenis els criteris. I antes comentaves, m'ha cridat l'atenció l'alta importància en el pes que té Balears i empresa familiar. És cert que nosaltres anem al capdavant, però la resta d'Espanya també tenen percentatges del 80-90%. O sigui que en aquest aspecte, l'informe és comparable amb la resta d'informes que s'estan publicant a la resta de comunitats, i observam un patró que és més o menys comú. En el cas de les activitats econòmiques, a la resta d'Espanya, també de l'estat espanyol, se replica els percentatges d'activitats econòmiques pel productiu que té l'activitat d'aquests sectors a l'economia total.
A mi el que me preocupa és que si en un futur heu de seguir estudiant el tema de l'empresa familiar, me preocupa sobretot que cada setmana llegim que un petit comerç de tota la vida ha tancat, i això, com que nosaltres aquí a Ivetra som molt sensibles en el producte local, en la petita i mitjana empresa, clar, veurem si pot haver-hi una fórmula, no sé si màgica, perquè al cap i la fi, quan una botiga que du un centenar d'anys obert, un bar familiar, davalla les barreres perquè no li queda més remei, no és perquè... I també la falta de relleu generacional. Jo no sé si això també seria objecte, hauria de ser objecte d'un altre estudi, perquè si fins ara jo veig molta gent que sí que hi ha relleu generacional, en canvi hi ha altra gent que diu no vull fer, i de fet els pares de vegades diuen, és que jo no vull que te dediquis a el que jo he fet. Això per ventura, el relleu generacional a l'empresa, perquè clar, a l'empresa familiar, normalment, també hauria de ser objecte d'un altre estudi, perquè tu com ho veus? Perquè, clar, el relleu generacional també és una qüestió de que va amb el món d'avui en dia. És normal que un lot, per aventura, no vulgui fer totes aquelles hores que feia son pare, o un autònom, que no se posa malalt mai, no tenen vacances. No sé tu, com a professor, com ho veus en aquesta situació, perquè la gent no és que no vulgui fer feina, sent que va fer feines les hores que li toca. No trobes, Alfredo?
Sí, o sigui, això de relleu, com ben dius, és una de les coses que ara mateix estem analitzant. Ja dic, hi ha un apartat de l'informe que feim una anàlisi de supervivència, i una de les coses que determinen que una empresa no continuï és perquè no hi troben relleu. De fet, el govern actual també ha començat programes, crec que l'any passat o fa 2 anys, per intentar que empreses que són rentables, que no tenen relleu generacional, puguin trobar una persona externa a la família o en aquella empresa que pugui continuar aquest negoci. En aquest aspecte, si estem xerrant d'una empresa familiar que és rentable, és cert que és un patrimoni potencial per als hereus o per les noves generacions, però no sempre, com dius, les noves generacions o volen fer feina a l'empresa o tenen altres aspiracions, perquè un altre vol ser metge o cantant o la professió que cadascú triï, o simplement perquè no estan interessats.
Clar.
Llavors, en aquest aspecte, les empreses familiars sempre construeixen, no és una empresa que només operi el dia a dia la seva activitat econòmica, és una empresa que Per això és la clau. És una empresa que també està preocupada en el que passarà. Llavors, intenta formar en les futures generacions com se consideri més adient per el futur de l'empresa, però sempre deixant oberta la possibilitat de que les noves generacions no vulguin fer o continuar amb aquesta empresa. En aquest cas, l'empresa podria ser gestionada per altres persones, etc. Però ja dic, no sempre el problema és que no, l'empresa no vagi bé, no? que se tanqui per problemes econòmics, que simplement els números no donen. En aquest aspecte, tu podries observar que les empreses familiars o no familiars tanquen més sovint o menys perquè són més o menys rentables. Això és una altra dimensió que està inserint. Seria, a veure si hi ha qualcú dins de la família que estigui interessat a continuar amb el negoci de l'empresa familiar. I en aquest aspecte sí que ara mateix és el que estem analitzant d'intentar explicar si es distingue la supervivència entre empreses familiars i no familiars poden obeir aquest tipus de raons.
Que molt serveixi aquest estudi, aquesta entrevista, per una vegada més fer una crida. Recordeu que el 75% de les empreses familiars són microempreses, és a dir, són petites, petits comerços, aquí que sempre defensem el producte local. Que molt serveixi aquest estudi sobre l'empresa familiar Balears, rellevància i supervivència, que ha fet Alfredo Martín, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i director de la càtedra de Banca Marc d'Empresa Familiar. Que molt serveixi per una vegada esperonar més, una vegada més esperonar en el consum, en el petit comerç, en l'empresa familiar d'aquí, i així arribant allò que dèiem de l'economia circular, que els dobells no surtin de que nostra. Alfredo Martín, un plaer, molt interessant, estarem en contacte. Igualment. Perquè estem a dona per molt. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses al Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. The cab driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself.
L'any 1989, Lenny Kravitz cantava en el senyor taxista, Mr. Cab Driver. Per què posem aquesta cançó? I perquè els taxistes estan molt preocupats pel tema de les llicències de BTC. De fet, ahir se varen reunir-se al govern i el govern va estar d'acord amb ells que 10.000 noves llicències de cotxes en conductor, BTCs, el que entenem com a Uber o Cabify, són una barbaritat, i diu la Direcció General de Mobilitat del Govern que és evident que el nostre territori no ho admet. En parlar amb el president de l'associació Taxis Pimem, Gabriel Moragues, com estàs, Biel?
Hola, bon dia, com anem?
Bueno, de moment és un ala que com a mínim el govern estigui del vostre costat, però és que també han de mirar, han de donar com resposta a totes les sol·licituds. No és així, ho han de fer per la via legal, no poden fer el que vulguin, no és aquesta res.
Bueno, sí, estem estant que quins són els arguments que s'utilitzen, perquè el jutge, en el cas de 660 d'aquestes autoritzacions, mitjançant sentència, obliga a retreure el procediment en el moment de la sol·licitud, el que vol dir que s'ha d'iniciar la tramitació, la contestació i el requeriment que siguin necessaris. Per tant, el govern pot argumentar el que consideri oportú. Nosaltres entenem que té eines. Una altra cosa és que se mos compri les eines que per nosaltres són clares per intentar frenar-ho tot amb absolut i tenir control futur de tot el que fa i falta. Si ens estiu fa falta més, pues apostar per un model de donar més llicències quan fan falta i per uns anys, i cap d'un temps falten per no donar més, quan ens obrin per llevar-ne. Aquesta realitat és la que mordu aquesta bacanal jurídica en què sempre se fiquen, sobretot les aplicacions, que són generalment responsables de tot aquest rotllo, perquè darrere hi ha una especulació descomunal que no entenem com la Fiscalia de l'Estat no ha entrat mai en l'especulació damunt d'aquest tema, que per 40 euros s'estan vendent la llicència per 200 i pico mil euros.
Bé, el...
i en fi,
ah, sí, que t'havia perdut. No, i que també te volia dir que ara, de moment, fins ara hi havia pau, perquè ells només fan feina en contractació prèvia, no t'ho poden aturar pel carrer, quan jo vols atur. Però, clar, si s'han de donar... a més, ara Uber crec que ha canviat de nom. Ara se diu Move Cars. Per tant...
Move Cars és un fons d'inversió xino que participa Uber en aquest fons d'inversió, però no és el mateix.
Mare de...
Uber participa d'aquest fons d'inversió xino, que és un fons creat per especular i pegar... pelotazo brutal, que reconeixi que Movecard va comprar Ares Capital, que Ares Capital era una gent que en els mateixos 4 o 500 cotxes havia demanat autorització de tot Espanya i m'ha parat que van demanar per d'haver 220 milions d'euros.
És a dir, estan parlant de David contra Goliat, és a dir, no estan parlant d'un senyor que lloga el seu cotxe, estan parlant d'una multinacional, no?
Multinacionals, que a més tu ara, per exemple, m'ho has dit, van prèviament contratats, no s'ho tornen a carrer, ho incompleixen, estan aturats, ara te'n vas per marítim, estan aturant deambulant i que tant clients i no ho poden fer. I ningú els ho recrimina ni te sanciona. I estem xerrant de 60. Imagina't tu que entràssim en una voràgine de 500, de 1.000, de 2.000, vamos, seria una autèntica barbaritat. Ja no només per el que suposaria per tot el transport, no només nosaltres, VTC és el transport col·lectiu públic, està basat en concessions que necessiten un equilibri econòmic. Si aquest equilibri econòmic se romp, se'n van a risc tot. Vull dir, en fi, estem en molt més greu de lo que si ens pensa.
I ben quan estan parlant de que hi ha massa cotxes a Mallorca? Si em fa entrar...
El Consell acaba de provar una moció per començar a limitar l'accés de cotxes aquí, i aquí, a més, tenen l'anuència d'una empresa de rentacar que és molt coneguda, d'una manera de moment, però... que està darrere tot aquest tema de fa contactes falsos de lloguer perquè puguin tenir la documentació dels cotxes per poder acreditar els que disposen del cotxe. En el mateix temps que Rentacar és que ha impugnat a l'illa de Formentera a través de la Comissió Nacional de Mercat de Competència, la limitació d'accés de cotxes a l'illa de Formentera. És a dir, són gent que no cerca, jo ho vaig definir i ho dic clarament, no cerca conviure, sinó que cerca les braves expropiar i fer-se càrrec de tot el mercat per les braves. I si han de rompre models i si han de passar-se per fora les normes, ens se passen ara mateix a Catalunya. La Generalitat de Catalunya està sancionant, crec que duen més de 2 milions d'euros de sancions a l'UBTC que no poden fer urbà. I a pesar de tenir 2 milions d'euros de sancions, segueixen operant.
Vial, i també una cosa que no em queda clar és que, en teoria, les noves llicències només podrien anar de municipi a municipi, però no dins Palma. És a dir, no pot agafar un Uber a la plaça Espanya i anar a l'aeroport. Però, clar, això també és que és molt mal de vigilar, Vial, no?
Qui ho controlarà? Si ja t'ho dic, que en 60 que n'hi ha, que fan el que volen, no han estat capaços de controlar-ho, vull dir, han de ser realistes. Jo vaig dir, escolta, això serà guinebatades, eh? O sigui, si de clar vos ho dic, no ho dic per uns o per tot, això acabarà amb enfrontaments públics, amenaces d'agressió, cotxos cremades, pot haver de tot. És a dir, quan a la gent li toques el pa de vora, en fi, el que pot passar pot ser descomunal, i jo no veig capacitat a l'administració te diuen, home, és que arribarem a fer una aplicació quan tornem a servei que fan, uf, d'aquí que això estigui fet i que llavors hi hagi una labor de camp, de fet seguiment del servei que se fan i no se fan i sancionar d'ofici qui ho fa i qui no ho fa, en fi, tot això queda molt guapo de casa, però veient la realitat i les limitacions administratives que tenen la majoria d'administracions públiques, de moment és un brindis al sol.
Tant de bo no arribi en aquesta situació i, com diu la Direcció General de Mobilitat, trobin una manera legal de tirar això enrere, perquè si ara hi havia pau, que n'hi hagi, i punt. I quan una cosa funciona, anem a deixar-la així com està, perquè tothom conec. El meu tio Jaume Serra duia 72 i...
Sí, el conec. El Patricio era el seu fill.
Exacte. Vull dir que ja no... És un sector que mos fa molta falta, sobretot d'Impalma. I ara, mem, que podem carregar una banda i anar a l'altra, i que podem anar d'un municipi a l'altre, i tot això, que és una bella reivindicació que és fantàstic. Que sempre, no sé, jo... David contra Goliat, una multinacional, fondos xines o els taxis, jo què vol que te digui. No sé per què m'agraden més els taxis de Mallorca. Ve una ferrada molt gran. Estarem moltes en contacte. I a més, si guanyau, voltes i el govern, i feim que tot el nostre quedi protegit. Gràcies, Biel. Nosaltres ara anem amb la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Avui la nostra radiografia mallorquina ens serveix per parlar del que menjam a Mallorca, i aquestes setmanes hem aprofitat per preparar bones sobrassades gràcies a les matances.
He muerto la porcella y la he feta bocins. Aquest pi no tornaràs a fugir. La he picado en el forn, la soy puesto a rostir i llavors me n'he anat a fer un copí. I sa sogra ha vengut manejant un garrot i m'ha dit que som un obercot, que el forn està apagat, la porcella han robat i que si no la tropa se n'anarà. He pescado per tot i la porcella...
I doncs, Jaume, hem de parlar de matances i de sobrassada, perquè on han preparat una de ben grossa és el Centre Cultural de Sant Joan, ja que ja han posat a curar la seva enorme sobrassada per degustar el proper 28 d'agost amb motiu del vermut que els dimonis celebren a Can Tronca en el marc de les festes patronals. Parlar amb atenció d'una sobrassada que ja l'any passat va ser de rècord, la més gran del món, pesava ni més ni manco que 76 quilos, i volen saber què ha pesat la d'enguany. I hem de saludar per això en Guillem Bausà, del Centre Cultural de Sant Joan. Guillem, què tal, com estàs? Benvingut.
Bon dia, com va?
Guillem, compta-mos, perquè dèiem, l'hem passat 76 quilos, enguany, quant ha estat aquesta sobrassada que ha pesat?
Bueno, l'any passat va ser una sobrassada de 76 quilos, també és perquè... va donar peu en això, vam matar un porc de 360 quilos, era un porc carro. Enguany el porc ha estat més petit, el porc va fer 227 quilos, i la corna ja no és la mateixa, ja és més petita i això. Enguany la sobrassada vam fer estalec que pesarà damunt un 36 quilos, i llavors vam fer poltrons i bufetes per compensar la resta de quilos que feien falta en aquesta sobrassada.
Igualment, una sobrassada no de rècord absolut, però sí de
bon
rècord.
Jesús.
Ben sonada, amb aquests 35 quilos de sobrassada. Quanta gent l'ha d'aguantar, aquesta sobrassada, per moure-la?
Bueno, en dues persones...
Basta, sí.
Basten dues persones, sí.
Una sobrassada que s'emmarca dins les festes patronals de Sant Joan d'agost, però imaginant que si han sortit botifarrons i la resta, per ventura per Sant Antoni ja se podran torrar aquests...
Sí, bueno, nosaltres en el final el que feim amb aquestes matances del Centre Cultural és que volen donar a conèixer un poc el que són les nostres tradicions, com són les matances, que se va perdent molt per aquests al·lotets que són socis i són fills de socis i gent que mor en revolta. feim aquestes matances. Normalment matam el porc un any a cada possessió, anem matant el porc un any a cada possessió. Aquests al·lots, a més de veure les matances, coneixen el patrimoni cultural etnològic que tenim per Sant Joan, en les possessions, i tot el que l'enrevolta, la part d'agricultura i la part de cellers i tot el que hi ha dins aquestes possessions. I llavors feien les matances, que els botifarrons, feien botifarrons i feien llangonisses, que mos serveixen ara per el Foguero de Sant Antoni que fa el Centre Cultural, i les mos menjant ja per aquests dies de torrada. Així com llavors també guardem la sobrassada per curar més ja la sobrassada aquesta grossa i un parell de poltrus i això per llavors el dia del dimoni gat, que tot té un sentit, donar-me un sentit en aquestes matances, aprofitar el que és el porc.
Que bé. El que deia, esclar, aquí hi ha una trobada per fer matances, però hi ha també una trobada per divulgar més coses, no? Perquè tinc entès que cada possessió on feis aquestes matances aprofitau també per mostrar com és aquesta possessió, la història d'aquesta possessió, no?
Sí, el que fem és normalment en la propietat, si no, membres del centre cultural que s'ocupen d'estudiar un poc el que és la història de la possessió, i els al·lots poden veure de on va partir aquella possessió, els establits que tenia, en què se dedicaven, si eren més agrícoles, eren més vitivinícoles, quina era la part que movia l'economia en aquell temps de les possessions. Així tot, aquestes possessions moltes són privades, que no normalment no les visites, sinó coneixes la propietat, i mos abrin les portes, de moment mos han obert les portes per tot, i els al·lots poden conèixer el nostre patrimoni de Sant Joan.
Els al·lots, això t'anava demanant, de cada any en venen més, perquè, clar, és que tot això són coses que si no les veus se perden, i si no n'aprens això no se pot estudiar. Quin és el teu sentir? Hi haurà infants d'avui en dia que d'aquí 20 anys facin matança i sobrassada? Veus un llum? Com ho
sí,
veus?
Mira, allà sempre hi ha el mateix hàndicap quan parteixen aquests al·lots. Qui vol clavar la guineveta en el parc? Que això és una cosa que és com a surrealista. Aquests al·lots van conegut, han vist que és necessari fer sacrifici del parc, i darrere això hi surten el que són les llangonisses i botifarrons i tot aquest elements. Feim frit per berenar, pilotes, llavances per sopar, tota aquesta carn que mos surt i tota aquesta part més gastronòmica que mos revolta, aquests al·lots ho disfruten. Del feim esporc, les diuen quina part és cada una d'esporc, per què serveix cada cosa, si és més bo per menjar això o no és més bo, això s'ha de salar, tot això ho van coneixent. I aquests al·lots hi poden ser mans. Hi ha una trentena al·lots que tots se baralen per fer coses en el parc.
Important.
Ara, com ho deies, Guillem, te propos de cara a propers anys per ventura proposar que vinguin expedicions del lot de Palma també, a veure com se fan matances, que segur que els aniria bé també, no?
Se quedarien traumatitzats. A mi me va passar de menú. Jo sempre brevet de Llonguet, i de menú me van endur costits, una altra vegada me van endur sencelles, allà on era el meu predint, i clar, vaig quedar aborronat, clar, perquè no ho havia vist mai, però clar, és que per ventura sí que haurien de saber tots els infants com després, amb el temps, vaig anar tocant amb les mans, però clar, tots haurien de saber de bon bé el menjar, de bon bé la carn,
i sobretot
de bon
tots,
bé, de bon bé el llom,
tots mengen sobrassada, clar, segur, tots
menjant, però no ho sé, això, tu no ho trobes, Guillem?
Ja ho recomanes, una experiència, és veure que la millor la gent ho pot trobar desagradable, o ho pot trobar una cosa que no està ben vista. Jo, que som veïns de famílies de passar part de fora vila i pageses, he vist tota la vida que nostra un pollastre, matat-lo, escoixi-lo, per menjar el moix. Ben igual que un conill, ben igual que un cabrit, un me, i el porc ha estat així. Jo, a l'edat de 12 anys, tenc un tio de ma mare que dins la família hi havia un matancer, que era un tio de ma mare, que va ser que jo a l'edat de 12 anys m'ha dit, ja, ben, Guillem, tu seràs el que es matancer pròxim de la família. Vinc a dir, m'ha posat, ja vaig partir a matar el porc, a desfer-lo amb ell, sempre de vora ell, i així vas aprenent el que és por a desfer un porc i li sents tens un respecte cap a aquell animal. Ja m'ha sap molt de greu veure un matancer que dona d'estrada dins el parc i fa ossets per allà dins i això. Nosaltres també emplegam una guineveta per desfer el parc. No emplegam res fos, ben que dir, és una cosa molt neta i és un art també tot això. És un art.
Que no se perdi.
Que no se perdi, però això fan aquesta tasca des del Centre Cultural de Sant Joan i n'hem parlat amb en Guillem Bolsà, que forma part d'aquesta entitat. Guillem, moltíssimes gràcies i seguirem parlant perquè en l'estiu haurem d'encetar. Aquesta sobrassada com ha sortit?
Gràcies a vosaltres i ja sabeu, estàu tots convidats, ben igual que la gent que vos escolta, tothom està convidat a venir a fer aquest vermut en sort dimonis i tastar llavors la sobrassada.
Gràcies, moltíssimes gràcies, salut. Joan, fins dilluns. Nosaltres ara pegam un bo tot aquí un minut fins a Groenlàndia, imagina-ho. No ho veieu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Amb un servidor i amb en Xavi Oliver, que com cada divendres m'ho tu de viatge. Com estàs?
Molt benvingut. Bé, Jaume, molt bé, és divendres.
Món de paraules amb en Xavi
contenta,
Oliver.
La gent està contenta, nosaltres també, sí, m'han sí, de sí, cap sí, de setmana.
Quan te veig, me dona el bon
rotllo. Sí, però per què? Perquè és divendres o perquè...
Si dues coses, home, no quedaré malament amb tu.
Molt bé, Jaume, la setmana passada vàrem anar fins a Lapònia. Uh-huh, avui sí, anem un poc més al nord.
Encara més.
Bastant més. I farem anar a un lloc on també fa molt de fet. Bon, anem a Groenlàndia. És una immensa illa de gel, vent i silenci, situada entre l'oceà Àrtic i l'Atlàntic Nord. És un lloc on l'hivern dura gairebé tot l'any, on el blanc ho cobreix tot, i on viure no és gent fàcil, és amb condicions extremes, i així mos ho demostra el parlar de la gent que habita aquesta terra, perquè a Groenlàndia la llengua no és només comunicació, és memòria, és supervivència i és identitat, i a més... És el país més buit del món i el popularment conegut com el més trist. Així que avui amb el meu copilot de confiança, Jaume Noguera, viatjam a Groenlàndia. A Groenlàndia es parla principalment el groenlandès, també conegut com a Kalaallisut. És una llengua de la família esquimo-aleutiana, la mateixa que altres llengües inuit de l'Àrtic canadenc i d'Alaska. No té res a veure amb el danès, tot i que el Groenlàndia forma part del regne de Dinamarca. De fet, el kalaallisut és la llengua oficial i un símbol clau de la identitat nacional. El parlen aproximadament 50.000 persones, gairebé tota la població de l'illa. És una llengua viva, quotidiana, que se fa servir a casa, a l'escola, als mitjans de comunicació i també a l'administració, que és important i molts determina de qualque manera l'estat de salut d'aquesta llengua. Durant molts anys, però, el calallisut va ser arraconat, durament arraconat. Per exemple, a l'escola s'imposava el danès i parlar la llengua pròpia sovint era vist com un signe de retard. Avui, això, per sort, ha canviat. La llengua és un acte d'orgull i parlar groenlandès és afirmar que aquesta terra té veu pròpia. I ara sentirem un tallet de com sona aquesta llengua. Bueno, menys, Jaume, que has entès de tot plegat?
Jo crec que només ha dit el nom... Jo crec que sentes qualque cosa ha estat el nom de la llengua. Calallisut. Sí, és que ho ha dit, però m'ha sonat que ho deia el primer de tot i no, res més.
És com una llengua que se parla i quan se parla, quan la sentim, sembla que retura la gent. Fa tot el temps, fa com a paraules curtetes, fa silenci, no ho sé, és prou interessant i molt sona, francament. Bé, evidentment podríem dir xinès, però calallisut en aquest cas.
Calallisut.
Bueno, és una llengua pensada per viure, com dèiem, en un entorn extrem. És una llengua aglutinant i això vol dir que pot crear paraules molt llargues per expressar idees completes. Uh-huh. Allà on nosaltres necessitem una frase, un vers, subjecte, predicat, és a dir, una oració sencera, el groenlandès pot dir-ho amb una sola paraula. Per exemple, amb una sola paraula podrien dir no puc sortir perquè fa massa fred i hi ha tempesta.
Uau.
I d'ells no sé com ho dirien, francament.
Que interessant.
És molt interessant, té una paraula llarga per dir tot això.
Això sí que és economia lèxica, molt
sí,
bé.
Sí, totalment. I no és complicació, això és precisió.
Sí, sí.
Estolvien, és economitzar, és parlar. La llengua també, Jaume, té un vocabulari riquíssim per descriure el gel, descriure la mà, descriure el vent, la caça, el moviment, tot allò que els acompanya dia a dia i que a cap i a la fi no deixen de ser accions que se repeteixen per sobreviure en aquest entorn extrem. Perquè saber com és el gel no és poesia. Allà mateix és una qüestió de vida o mort. I això mos diu una cosa molt clara, i és que les llengües expliquen al món que els seus parlants necessiten entendre, viure, veure i també explicar. El calallisut no només es parla, sinó que també es narra. De fet, la tradició oral és fonamental. Històries contades dins de cases petites amb una foganya al vell mig del menjador, mentre el vent colpeja fora. Històries que no s'escriuen, sinó que moltes d'aquestes es transmeten oralment. I moltes d'aquestes històries parlen d'esperits, de la natura, del respecte. Jaume, llegenda. Ha arribat el moment.
Sí, per favor, m'encanta. I té pinta, molt bona pinta, estic segur.
I de compte una antiga llegenda inuit de Groenlàndia que fa molt de temps els humans caçaven sense mesura. No, allò que vas a pescar i es cobo fins que no és ben ple, tot i que no necessitis, perquè ja tens el brou fet,
sí.
Continues pescant. Bueno, agafaven més del que necessitaven, sense donar les gràcies a la mà ni tampoc als animals. Però un dia va passar una cosa, i és que la mà se va enfurismar, va haver un temporal que va fer molt i molt de mal. I què va passar? Que el gel el va rompre. Els animals van desaparèixer. La fam va arribar als pobles i tot, de cop i volta, es va aturar. La gent gran va dir que Senna, l'esperit de la mà, estava molt enfadada. Senna és la mare dels animals marins i només ella decideix quan els humans poden caçar i quan no. Un xaman va haver d'assumir la responsabilitat, va fer un nament convençut i va baixar fins al fons de la mà. Allà va trobar a Senna, amb els cabells plens de nusos, perquè ningú ja no li mostrava respecte. El xaman li va pentinar els cabells amb paciència, desfent cada nus, i quan els cabells van quedar llisos, però ben llisos, La mà es va calmar. Els animals varen tornar a la vida i tot va continuar com sempre havia continuat. I des d'aleshores, diuen els inuits, que saben que si no respectes la natura, de qualque manera, deixa de parlar-te. Bueno, aquesta és la llegenda, Jaume, és a dir, que hem de
respectar... Molt guapa, sí senyor, molt guapa. I s'ha de respectar la mà, com tu dius, quan anaves a pescar, no? Ah, vinga, ja tenim el ranxo fet, i no per pescar a la grossa. No, 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 només s'ha de agafar, com deia en Balú, el libro de la selva, lo que es de... Lo que es necesidad nomás.
Exacte, exactament. Bueno, Jaume, Groenlàndia, com dèiem, és un dels territoris amb manca densitat de població del món. Viuen poc més de 56.000 persones, 50.000 de les quals xerren el groenlandès. I estan repartides en petites ciutats i assentaments costaners. No hi ha carreteres que connectin els pobles entre si i la gent es mou en vaixell, avió, a l'hivern, amb un trineu i moto de neu. I fixa't la diferència que tenen entre nosaltres, és totalment diferent. Clar, aquesta dispersió fa que la comunitat sigui essencial. La vida social gira entorn de la família, dels veïnats, del suport mutu, i aquí ajudar els altres no és una virtut, sinó que és una necessitat. Clar. I això ho tenen claríssim. La majoria de la població és inuit, amb una identitat molt marcada, i tot i que el danès encara es coneix, sobretot entre les generacions més grans, avui el calallisut és la llengua del dia a dia, especialment entre els joves. I xerrar groenlandès és un signe de pertinença i també, o poden dir, d'autoestima col·lectiva. Groenlàndia és, a més, una societat jove però marcada pels contrastos. Modernitat i tradició hi conviuen. Internet i les xarxes socials arriben fins als pobles més petits, però la caça, la pesca i el respecte pels cicles naturals continuen sent part del dia a dia. És a dir, aquí xerrar de llengua pròpia no és mirar enrere. És una manera de mantenir l'equilibri entre un món que canvia molt de pressa i una manera antiga i encara viva d'entendre la vida. I d'ací, Jaume, avui hem viatjat fins a Groenlàndia per escoltar una llengua feta de gel, de mà, de supervivència. Han descobert que el calallisut explica un món on la natura no és un decorat, sinó és un ésser viu amb qui s'ha de parlar amb respecte i s'ha d'anar també molt alerta. I Groenlàndia ens recorda que una llengua no només són paraules, sinó que és una manera d'habitar el món. I que mentre una llengua sigui parlada, la gent, de qualque manera, podrà explicar tot allò que viu, mantenint totes aquelles expressions, dites, paraules, històries, llegendes, que de qualque manera configuren tota aquesta comunitat lingüística.
M'encanten aquest tipus de llegendes d'aquests pobles ancestrals, perquè sempre són una lliçó i sempre hi ha un rerefons de respecte a la natura. Si no se respecta la natura et deixa de parlar-te. Aquest xaman que va treballant els fons de la mà i li van desfer els nusos dels cavalls de Setna, dels animals marins. Això, nosaltres que som, que vivim enmig de la mà, igual que els groenlandesos, hauen de pensar en estimar la mà, en estimar la terra. Molt important. Aquestes llegendes que ens contes sempre haurien de prendre, de fer un petit recopilatori, perquè són molt guapes i estan plenes de filosofia d'aquesta ancestral i antiga.
Al cap i a la fi, totes van allà mateix. És que hem de respectar tot allò que ens envolta, tot allò que ens ajuda a viure i la naturalesa, vulguis o no, clar, forma part de nosaltres, i ens hem d'integrar en ella sempre en respecte. I això, aquestes tribus, faci calor, faci fred, sigui més al nord o més al sud, totes van allà mateix. Sí. És una qüestió de respecte cap a la natura, però bueno, sí, molt interessant. Groenlàndia.
Groenlàndia, un territori molt, molt, molt interessant, i ja heu vist, calallisut, és l'idioma que parlen allà. Xavi, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Jaume.
I a més, mos poses aquest llarg camí cap a casa, de Supertram, que me recorda quan era menut. Molt bé, la setmana que ve.
Sí, 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 dijous, la setmana que ve.
Perfecte, i de vinga, dijous de la setmana que ve.
Bon cap
salut
de setmana.
Salut a tots i bon cap de setmana. Salut.